Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí 5 persones en el marc d'una operació policial relacionada amb un tiroteig que va haver-hi el passat mes de setembre a Vidreres, a La Salba. Agents de la policia catalana han entrat en diversos domicilis a aquesta primera hora del matí d'aquest dimarts a l'urbanització Montbarbat de Maçanet de La Salba. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona sospitaria que el tiroteig podria estar relacionat amb el cultiu i tràfic de marihuana. Més qüestions. Metges de Catalunya durà avui a la inspecció de treball la sobrecàrrega que pateixen en l'atenció primària. Consideren que l'Institut Català de la Salut no està complint l'acord que va signar ara fa un any per desconvocar la vaga als ambulatoris del país. El president del sector de primària del sindicat, Javier Ofarril, n'ha citat des de la xarxa alguns exemples bàsics que l'ICS no està complint aquest matí, malgrat digui el contrari. L'escoltem.
Llama mucho la atención que diga la dirección del IS que ha cumplido cuando todavía falta los estudios de carga para poder dimensionar correctamente las plantillas de atención continuada, que serían las guardias, de ginecología, de odontología. También nos falta todavía crear la normativa que permita alcanzar el tercer y el cuarto nivel de los profesionales de atención primaria, con el cual lleva una retribución acompañada. Y también observamos que la conciliación que tanto marcamos, solo el 22% de las personas que solicitan conciliación se le han modificado las agendas.
Segons la tercera onada d'enquestes que ha elaborat el sindicat, entre 1.260 metges, des de l'assignatura de l'acord, només el 45% dels professionals afiliats creu que en els últims 6 mesos la gestió de l'ICS ha reduït la pressió assistencial que pateixen. Més qüestions. El municipi Bagenc de Sallent ha instal·lat durant aquesta setmana dues minideixalleries en dos punts cèntrics del municipi. Això facilitarà el reciclatge d'objectes petits. Des de Ràdio Sallent, Olga Gili, bon dia.
Bon dia, doncs sí, s'han instal·lat durant aquesta setmana dues minideixalleries en dos punts cèntrics del municipi. En elles es poden reciclar objectes petits com són piles i bateries, aparells elèctrics i electrònics petits, cartutxos de tinta, bombetes LED i de baix consum i CD i DVD. Altres punts del poble ja disponen de llocs per reciclar piles, però els altres objectes els veïns s'havien de desplaçar fins a la deixalleria que queda més apartada del poble. D'aquesta manera els veïns i veïnes tindran més facilitat a l'hora de reciclar aquests objectes petits. Segons explica la Sostenibilitat i Ecologisme, explica que ajudaran a poder reciclar més freqüentment objectes petits que moltes vegades no sabem on van o no on els hem de portar. Les minideixalleries de Sallent estan ubicades al Passeig Catalunya i a l'entrada del Parc Municipal.
Gràcies, Olga Gili, des de Ràdio Sallent, i ara anem cap al Baix Empordà. A Platja d'Aro ja ho tenen gairebé tot a punt pel gran sorteig de Nadal. Des de Televisió de la Costa Brava, Enric Niell, bon dia.
Bon dia. Torna el gran sorteig de Nadal de Platja d'Aro i ho fa repartint més premis que mai després de 3 edicions de campanya comercial. La quarta arriba amb una diferència. Aquest Nadal no s'entregaran 3 premis, sinó que en seran una vintena. Per participar-hi, els compradors dels establiments platjarencs podran dipositar una butlleta a les urnes dels negocis adherits a la campanya entre els dies 1 de desembre i 4 de gener, sempre que hagin fet una compra mínima de 20 euros. Podran optar a guanyar un cotxe de gamma més alta que el de les edicions passades com a primer premi, una bicicleta elèctrica com a segon, o fins a 18 lots de regals. Joan Barceló és regidor de promoció econòmica de Castell Platja d'Aro.
Té una gran participació, agrada molt a la gent, agrada molt al comerciant també, i és un èxit per tothom, pel poble, per la vila, i aquest any doncs hem ampliat el nombre de premiats perquè siguin més premiats.
El sorteig es farà el dia 5 de gener al migdia a la sala de plens de Platja d'Aro.
Gràcies, Enric Niell, des de Televisió de la Costa Brava. De moment ho deixem aquí. Això és tot per ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, els dilluns a les 9 del vespre i els dimarts a les 10 de la nit.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
Mm. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts, molt bon dia. Són les 11 i 6 minuts del matí. Avui és dimarts, dia 26, i això és el més calent a l'Aigüera, un magazín d'entreteniment des d'ara fins al punt de la una. I amb una primera hora que, com sempre, com sempre, com sempre...
Bon dia, vida! Bon dia, cada cos del món!
Com sempre, perquè això rutlli, necessitem escoltar la veu de la Cristina Cantal. Cristina, bon dia, bona hora.
Molt bon dia i bon dimarts a tothom.
Molt bé, segon dia d'aquesta setmana, ja en mica l'anem acabant.
Home, tot just començant, no?
Anem acabant el mes, més ben dit.
Ah, també el mes, sí, el mes.
Volia dir el mes.
És el que dèiem ahir, eh? Un mes vista ja és Nadal, avui és Sant Esteve, un mes vista, eh?
Sí, 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 avui és aquell dia, que bé, el dia dels canelons.
Tu et poses nostàlgic així per Nadal o no? O no t'agrada el Nadal?
Sí, sí, sí.
T'agrada el Nadal?
Sot de les dades que m'agrada, sí, l'època que m'agrada més de l'any, una de les èpoques que m'agrada més de l'any. Jo menys a l'estiu, ja ho saps,
sí.
Que em coneixen, tot l'altre ja m'agrada.
T'agrada perquè fa fred per Nadal, eh?
També.
Sí, no t'agradaria viure a l'hemisferi sud per Nadal, a tu?
No, més aviat no, penso que no. No, no. Segur que no.
No, ho té molt clar, ho té molt clar.
Un Nadal, un Nadal.
No, ha quedat clar. Un Nadal assolellat, calorós, amb tirants.
A Sud-amèrica, com aquí ja és estiu, allà, com aquí és Nadal, allà el celebren a la platja i tot això.
Jo crec que, mira, és una experiència d'aquelles que es podria viure, almenys un cop a la vida.
Sí, sí, és aquelles coses, les 100 coses que has fet abans de morir, que t'has de fer una llista.
Exacte.
Pot ser una de les coses que hi posis.
Ja podem començar, eh? Perquè si volem fer moltes i estan a l'altra punta del món, ja ens hi podem anar posant.
Malament ho tenim, malament ho tenim. Hem de mirar aviam això, si de mica en mica els continents se van acostant.
Ah, mira, tant com va haver-hi un Big Bang, pot tornar-se a fer un Big Boom.
Tots eren junts i després van anar separant. Vull dir, a veure si en mica es van acostant, i agafes el cotxe i dius, bueno, me'n vaig a Argentina.
Ja està.
Vinga, sense passar pel mar. Molt bé, doncs això que queda aquí. I ara estàs allà en un punt. Ah, sí.
Sí.
Qui toca el temps?
Toca anar a veure el temps, sí.
Toca el temps, ai, 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 ai. Bé, doncs com cada dia ens agrada anar a les nostres estacions meteorològiques, passar per una i passar per l'altra. Una és la que tenim més terra endins, allà a la Closa del Llop, i l'altra més arran de mar. I anem, comencem per arran de mar, 12 graus amb 1.
Molt bé.
Està bé.
No ens queixem.
La mar, així, aquí sembla un mirall.
Calmada.
Calmada.
Un dia plàcid.
Sí, sí, sí. Un dia d'aquells que convida en aquestes hores a passejar, davant del mar, ja veus tot així, tot en calma, així, una zona així, que t'aporta un relax. I si anem ja més Terra endins, una temperatura de 13 graus en 9, quasi tocant els 14 graus. Vol dir que ara estem uns dies en diferència.
Sí, eh? I sempre s'està més calentor ara terra endins que a costat de mar, almenys aquests darrers dies. Mm-hmm. Ja comença a girar-se el tema.
Esclar, això va com va, les èpoques que va. Han tingut èpoques que s'estava molt més bé arran de mar, estava molt més fresquet, i altres que ara, sobretot, seria buscar més cap endintre, perquè l'aire del mar s'està un xic més fredoluc. Molt bé, això és el que són els nostres valors d'avui en quant a les temperatures de les dues estacions que sempre visitem quan comencem aquesta primera hora del més calent a l'Aigüera. Però també ens agrada saber quin temps farà, perquè ja, tu ja ho saps, que quan vas a buscar el pa i estàs a la cua...
S'ha de parlar del temps.
Amb la persona que tens al costat.
I has de fer-te l'entès.
El temps. Què farà avui?
I els ascensors.
També.
És el temps estrella dels ascensors. El tema estrella dels ascensors és el temps.
Exacte.
Doncs mira, avui el que els hi podeu dir a aquella persona que està fent la cua per comprar el pa o aquell individu que no coneixes de l'ascensor i t'estàs fent aquí una situació incòmoda, li pots dir, mira, avui aniran circulant núvols alts i prims en un context de més bonança. Això és el que ens diuen Sergi Corral en el seu blog El Temps a l'Escala. I aquest dimarts ens esperen unes temperatures màximes d'entre 16 i 18 graus i unes mínimes d'entre 4 i 6. Tindrem cel seret tot el dia, de nou amb la presència d'alguns núvols prims que seran més abundants al vespre i a la nit amb un ambient agradable. Vent de garbí molt fluix tot el dia, de força 1-3, i l'estat del mar arrissada tot el dia amb bandera verda, com dèiem, aquesta calmada que ja vèiem des de la càmera web de la Clota, amb 16,1 graus pel que fa a la temperatura del mar.
Això en quant avui anem a saber com estarà la situació demà dimecres, dia 27. La temperatura entre 14 i 16 graus la màxima i la mínima entre 10 i 12 graus.
Al tanto! Molt bé, no?
Sí, demà ja es preveu si és un que no sigui un dia d'aquests de fred. Ara que ho havíem tret tot, ara potser haurem de guardar. He de parlar, jo tenia una conversa sèria amb en Sergi. Que, escolta'm,
que et canvia el temps, que no t'acaba d'agradar això.
No m'acaba d'agradar això. O sigui, anem a fred... i després ja vindrà tot l'altre, però fa aquí, ens despista. Però bé, a part d'aquestes bromes, direm que el cel serà variable a primera hora, amb nuvolades de matinada. Al matí quedarà més serè, mentre que a partir de migdia i tarda tornaran a aparèixer núvols alts per ponent. El vent, garbí de força 2-4, primera hora de la matinada, després calmarà i girarà refrontall. Sempre m'ha agradat aquesta paraula.
Refrontall, eh? Jo no tinc ni idea què és, però també m'encanta.
És un tipus de vent, el refrontall. És... Quina era l'altra paraula, així que també em va descobrir el temps?
El llebeig.
No, era un dia rúfol.
Un dia rúfol, sí, aquesta també és maca.
A migdia quedarà variable per tornar a girar a mitjorn molt fluix a mitja tarda. L'estat de la mar arrissada tot el dia. La temperatura doncs, continuarà amb aquests 16 graus amb un. O sigui, hi ha vocabulari d'aquest que anem descobrint.
Sí.
Com anem així llegint les cròniques d'en Sergi Corral amb aquestes paraules que fan servir molt els homes del temps. I que nosaltres moltes vegades, suposo que sí, que han existit des de fa molt temps, però esclar, tampoc es feien servir gaires. Jo refrontall ho he après des de que llegeixo les previsions d'en Sergi. Mai ho havia escoltat.
És que a veure, si no estàs familiaritzat amb el llenguatge meteorològic, bàsicament dius, avui fa vent, plou, fa sol, hi ha tramuntana, no?, com a molt, sí. O avui ens espera llevant, però a part d'això ens quedem molt a la base. Per això aquí aprenem cada dia amb en Sergi Corral i la seva, el seu llenguatge meteorològic.
Exacte, no, si no sabies quin vent era, deies, fa vent Figuer.
Fa vent Figuer.
Ja dèiem aquí la gent...
I què provocava el vent Figuer? Perquè això a mi m'ho va explicar... En Jordi m'ho va explicar.
Bueno, el vent Figuer, pels pescadors, era el vent que no podies anar en mar.
Era el vent que feia augmentar les famílies.
Exacte.
L'home es quedava a casa i algú s'havia de fer, feia fred a fora.
Alguns fills de pescadors...
Som fills?
Som. Som conseqüència del vent Figuer.
Doncs enhorabona per aquest vent tan productiu.
Sí. Molt bé, doncs això és el que dona de si el temps i després del temps ens anem al nostre quiosc, que ja hi tenim les portades dels diaris I avui, com que és dimarts, avui primer passem per la comarca. Els setmanaris, l'Alt Empordà i el setmanari Hora Nova. Cristina, què ens porten?
Doncs l'Hora Nova ens porta aquest titular. El Nadal ja és viu, i veiem aquí una fotografia del Gran Jonquera Outlet and Shopping amb, bé, en ple de gom a gom, amb una actuació de ball, jo diria, de cant a dalt de l'escenari. Podem veure també un gran arbre de Nadal farcit de neu preciós i també la Torre Eiffel, que m'ha fet molta gràcia que hi hagués la Torre Eiffel dins del Gran Jonquera, també plena de neu. I bé, doncs es va inaugurar, van obrir els llums dissabte passat, les llums de Nadal, i aquest divendres s'inaugurarà la pista de patinatge sobre gel que es podrà gaudir doncs fins al 7 de gener.
Vol dir que no hi has estat mai, tu,
el Gran Jonquera.
O Outlet and Shopping.
Una vegada.
Però ja hi era la Torre Eiffel.
En sèrio?
Que ja està la inauguració.
No sé, fa molts anys que hi vaig anar. No li recordo. És que ara ja he anat a París i ara me fa com més il·lusió quan veig la Torre Eiffel.
Doncs aquesta la van posar, ja era una de les atraccions de com van obrir l'Outlet aquest a la Jonquera, haver-hi aquesta la Torre Eiffel, que tothom en parlava. Dius, ostres, mira, han posat...
Jo hauré de tornar a veure-la, Sí. Pots fer la broma, no? He anat a París i allà... Segur que l'ha fet algú, segur. I el setmanari de l'Alt Empordà ens diu cadires buides per les dones assassinades, una plantada simbòlica per homenatjar les 1.027 víctimes de violència masclista. I podem veure precisament en portada a un noi col·locant aquestes cadires buides a un noi on li han pixelat la cara, per tant entenc doncs, que no volia sortir aquí a la portada, però devia ser un dels col·laboradors que...
Era un menor,
que estava... També pot ser, no sabem el motiu, però que sapigueu que té la cara pixelada. I bé, doncs, això és el que ens porten els dos setmanaris.
Molt bé, doncs, ahir que se van fer quantitat d'actes sobre el que celebrava... Bueno,
la violència envers les dones.
Envers les dones, i que suposo que potser algun altre mitjà de comunicació se'n farà ressò.
Jo diria que sí, perquè va ser el tema del dia d'ahir. I mira, precisament, podem veure la fotografia principal de l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dimarts 26 de novembre, on hi veiem, doncs, a la ciutat de Girona, la concentració que es va fer davant de l'edifici dels jutjats. Veiem aquí unes quantes noies amb cartells que fiquen "No volem violències masclistes, volem la llibertat que ens mereixem, volem viure sense por, el patriarcat ens vol sumises i subordinades, i són víctimes d'abusos sexuals a les guerres". El titular és "Pro violències masclistes, les comarques gironines es mobilitzen contra aquesta xacra". Això és la fotografia principal de l'edició gironina del Punt Avui, però el titular principal ens diu "Hi posen condicions. Els republicans exigeixen d'ari clar i un diàleg entre governs i sense condicions per facilitar la investidura de Sánchez". I també diu que els de Puigdemont, que no són imprescindibles per a l'acord, el condicionen a la figura d'un mediador internacional.
Aquest serà, veurem que Esquerra Republicana, aviam què fa, que és decidir... Bueno, de fet, les bases han decidit que volien negociació, i veurem ara, aviam si aquest diàleg hi arriba i què passa amb la formació del nou govern. Bé, ens anem al Diari de Girona.
Que diu això? Els metges tornen a denunciar la sobrecàrrega en l'atenció primària. Un 96% dels facultatius de nivell assistencial pateix un excés de visites. I a Girona, prop del 60% admet millores, tot i que són insuficients. Recordem que ja fa uns mesos ja va haver-hi vaga de metges. Tots els centres d'atenció primària doncs van estar en vaga per aquesta reivindicació, que semblava que al final doncs s'havia arribat a un acord, per això s'havia desconvocat la vaga, però la realitat és que una cosa és el que es pacta sobre una taula, l'altra és el que es manifesta a la realitat, i sempre doncs no solen anar segurament 100% vinculades, i aquí veiem doncs que continuen tenint aquesta sobrecàrrega de visites, el que fa doncs que la seva feina sigui més difícil i que els pacients doncs tampoc rebin segurament el que es mereixen rebre.
Ahir, en l'apartat d'ara fa un any, una de la notícia que recordàvem era això, la vaga de metges. Ara fa un any hi havia vaga de metges, sí. I al cap de l'escala s'hi va adherir, doncs, escoltàvem una de les representants sindicals, la doctora Joanola, que ens explicava doncs els motius de la vaga. Bé, fotografia
principal. Veiem aquí l'encerclada dels jutjats de Girona contra la violència masclista que es va fer ahir. Precisament en aquesta fotografia podem veure tot de dones agafades de la mà doncs fent aquesta encerclada que es va produir ahir cap al vespre, entenc, perquè la fotografia ja és fosca, ja eren faroles enceses, que es va fer ahir a Girona.
Bueno, de fet, avui dia ja a quarts de 6...
tampoc és gaire tard, quan es fa fosc.
Podria ser a les 6 o 7 de la tarda, però esclar, de seguida es fa fosc.
Molt bé, i una petita petita notícia que realment ha sortit molt a diaris i també a xarxes socials, per, més que res per aquelles coses. Tu has tingut mai el... com es diu? Anava a dir gusanillo, les ganes de ser actor?
Sí, bueno, tinc un problema, jo. Sempre ho he dit. He fet coses amb el teatre, que m'acosta molt, pateixo molt i m'acosta molt memoritzar un text.
Però no preocupis, perquè el que veus que en són figurants, i és que Palamós acollirà el rodatge de la sèrie de Netflix H. Per tant, busquen figurants, ho podeu veure a la pàgina 40 del Diari de Girona. Si teniu sempre aquesta espineta de sortir en una pel·lícula, doncs mira, ara és la vostra oportunitat. Igual, l'únic que ja no sé si s'han tancat càstings, també en buscaven per la nova pel·lícula o sèrie, no voldria dir una mentida, de Mario Casas, que es farà la presó de Figueres.
Sí, aquesta també. Mira, Girona, bueno, mira, les comarques gironines, els platós, escenaris de cinema.
És que amb aquestes imatges i aquests paisatges que tenim, qualsevol diu que no. Això és el que ens diuen els gironins. Anem cap als barcelonins?
Vinga.
Govern i Ajuntament es conjuren per tenir nous pressupostos. La Generalitat dona per bo el recàrrec municipal de 4 euros a la taxa turística de Barcelona i s'estudiarà el finançament de les guarderies. Aquest és el titular de La Vanguardia d'avui, d'aquest dimarts, i la fotografia principal ens porta en el moment de tensió a Madrid, a una imatge que hi vam poder veure per moltes televisions. Sí. El portaveu de Vox a l'Ajuntament de Madrid, Javier Ortega Smith, va ser increpat ahir per una víctima de violència masclista, la Nadia Otmani, que va quedar paraplègica quan va intentar defensar la seva germana dels maltractaments del seu marit, i li va retreure que n'hagués l'evidència per interessos polítics. Realment unes imatges i uns crits colpidors,
qui els hagi vist,
i el senyor gira encara, perquè no va tenir el valor de mirar-li la cara després,
impressiona.
Recordem que Madrid va ser l'únic lloc on no es va fer declaració institucional per al Dia Mundial d'ahir de la violència envers les dones, per la negativa de Vox.
Déu-n'hi-do, ja s'ho trobaran. Molt bé, doncs continuem.
El periòdico. La desídia internacional agreuja la crisi del clima. La concentració de diòxid de carboni a l'atmosfera va arribar a un altre màxim històric el 2018 i diu que la meitat dels països rics incompleixen el compromís de reducció d'emissions. A fotografia principal també tenim aquest titular: clam popular contra la violència masclista. L'ultra Ortega Smith indigna fins al plor i després menysprea una víctima postrada en cadira de rodes. El mateix titular que ja us dèiem també a La Vanguardia, i en aquest cas el que podem veure és la manifestació amb cartells, amb liles i amb totes les dones que hi es van manifestar. A Barcelona, perdó.
Molt bé. El que m'ha cridat l'atenció és aquest titular que hi ha aquí baix, que diu: els turistes pagaran una taxa de fins a 6,65 euros per nit a Barcelona. Que dius, Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Aquí ens deia que a La Vanguardia ens deia que la Generalitat dona per bo el recàrrec municipal de 4 euros a la taxa turística de Barcelona. No entenc ben bé si parlen xifres diferents o si realment està sumada i sumen aquests 6,65 a el que costa actualment. És molt, eh?
És molt.
És molt.
Ara la taxa turística sé que em penso que es pagava 1 euro.
Sí.
Que venia aquí, crec.
Sí.
I, bueno, deu passar d'un euro a 6,65, déu-n'hi-do, no sé.
Comptant del que et val ja una nit dormir a Barcelona, que tampoc deu ser barat. Finalment, el diari ara ens diu que Esquerra Republicana de Catalunya rep l'aval de les bases per negociar, que un 94,6% de la militància vota a favor que la direcció del partit iniciï converses amb el PSOE, i Junts per Catalunya exigeix que hi hagi un mediador internacional i que Torra i Puigdemont siguin interlocutors. I finalment, a la fotografia principal ens costa aquest titular: 11 menors abusats pel professor de Gralla.
Carai.
I precisament és una foto com es tracta, no? Veiem aquí el perfil, que només es veu, diguéssim, d'espatlles fins a genolls, d'un jove que està mig d'esquena amb una partitura a la mà i també amb la gralla a l'altra.
Ostres, uf, déu-n'hi-do.
Sí.
Esgarrifen aquestes notícies.
Sí,
eh?
Haurem de començar a llegir tonto notícies i coses d'aquestes per no deprimir-nos, Joan, aquí, mentre comencem aquesta aigüera que ja...
A llegir l'Absurdiari.
Exacte. hi fiquem una mica de música, ja si ens deslliurem d'aquestes notícies que en veritat ens trasbalsen.
Molt bé, doncs, com dèiem, fins aquí tot el que ha estat l'apartat de premsa. Avui, quasi coincidència amb fotografies, sobretot per tota l'activitat que hi va haver-hi ahir, menys el diari Ara, que anava doncs, per una altra banda, però que també, déu-n'hi-do, esgarrifa aquesta notícia que llegim, o aquesta fotografia que ens porta el diari Ara. Però bé, anem a cançons, i ens avancem una dècada, ens anem de la temporada 2010 a la 2020, amb aquesta senyora.
És Nena de Conte?
Nena de Conte, que va participar al festival a l'Operación Triunfo, la segona edició, va ser una de les primeres eliminades, i bé, va fer tota una carrera en solitari, sí, és de l'època de la Bet, de Manuel Carrasco...
Doncs jo no tenia ni idea que havia sortit d'Operación Triunfo.
Sí, la Mai Meneses.
És la Mai Meneses, la Nena de Conte?
La Nena de Conte és la Mai Meneses.
Mira, ja me'n puc anar a dormir, ja, però és una cosa nova.
Pensando volver hacia atrás, no puedo en la vida, las cosas suceden nomás. Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó por el camino.
Però sí, la Mai Meneses, que va estar a la segona edició de l'Operación Triunfo, i a la tercera gala ja la van expulsar. Va ser una de les primeres expulsades a l'època dels que hi havia Manuel Carrasco, la Bet, l'Hugo, l'Helena Gadel, tots aquests.
Mira, Sarai. De la que més se n'ha sabut potser és l'Helena Gadel d'aquesta edició.
Sí, sí, sí.
La Bet també.
La Bet també. I en Manuel Carrasco també.
També.
Però també la guanyadora, la Ainhoa, que era una noia basca, des d'aquesta no
se n'ha sabut gaire res més. Que no vol dir que no faci coses, eh?
I que penso que aquest noi, l'Hugo, que era que forma, juntament amb altres, penso que la Nica i alguns altres, que formaven part, que sortien a cantar en aquell programa que feia de tarda... La
Fórmula Abierta?
No.
Ah.
Los Singles, els deien, o no sé què, que sortien a cantar en el programa que feia de tarda la Teresa Campos a televisió, feia un magazín de tarda, el diumenges, i hi havia un grup de nois que cantaven cançons, inclús si hi havia un convidat, si és el món de la música, cantaven amb ells i tot això. I sempre solien fer popurris. I un d'aquests era aquest a Lugo. D'altres no se n'ha sabut més, d'aquests que van passar per Operació Triunfo. I moltes vegades, això que a vegades el guanyador no ha tingut una carrera tan brillant o tan exitosa com els altres. Per exemple, Manuel Carrasco sí que és un d'aquests cantants que avui dia està allà. Però altres, Joan, Toni, Nica, Vega, Dani, Magdalena Gadel, la Tessa, Marei, Cristi, Enrique, Miguel Ángel, la Mai Meneses, la Sarai, en Marcos i en Jano, quasi són noms que dius, ostres...
Què se n'ha fet d'aquesta gent?
Alguns s'han dedicat, perquè no sé qui, era una orquestra d'aquestes de Galícia, que és el Llamti al Món, de les orquestres així de ball, perquè és molt espectaculars. Algun d'aquests, que van passar per Operación Triunfo, s'han dedicat a cantar orquestres, o alguns altres han anat a parar a musicals, com la Gisela, que es va dedicar més a musicals, uh-huh, que pas amb una carrera en solitari.
Déjalo, déjalo. Ara que ha començat ja s'ha estrenat Frozen 2, que és la gran notícia del dia.
Sí, sí, sí.
Tinc amics que treballen als cinemes i estan esgotats per culpa de Frozen 2.
És el que fan les pel·lícules.
Doncs sí, la Gisela cantava precisament les cançons de Frozen.
Encanten en el nou treball, en el nou CD, el segon, també hi ha una de les cançons en David Bisbal, la Gisela i alguns altres.
I saps qui surt també en la versió en català, en aquest cas de Frozen 2, cantant les cançons de l'Olaf? Saps qui? Yeah. En Jordi Ninus, el cantant de Cardedeu.
Mm?
Sí. Sí, sí, era una novetat que va esperar fins al mateix dia de l'estrena per poder-ho dir, suposo que era secret de sumari abans de l'estrena, però sí, sí, ja vam poder veure per xarxes socials que estava molt orgullós de la feina feta, això sí, només el podreu escoltar si aneu a veure la versió en català.
Això està bé, això està bé, que hi hagi aquests cantants d'aquí i es donin aquestes oportunitats.
Anem a felicitar la gent de qui és el sant.
Anem. Anem amb el nostre manual. Novembre, ja mirant cap a baix, dia 26, Sant Silvestre, però no és...
Estalón.
No és un altre Silvestre, perquè saps que Sant Silvestre és l'últim de l'any.
És veritat, clar, la cursa. La
curses,
cursa, clar.
Aquestes Sant Silvestres. Doncs avui també hi ha un Silvestre. Hi ha un Sant Joan Bergmans.
Felicitats, Joan.
I si me digués Bergmans, m'hi dic mal. I Sant Conrad.
Conrad
se n'hi havia abans.
Sí, que els deien és molt americà, Conrad.
Conrad, que els deien en Radu.
Doncs aquests són els sants d'avui. Felicitar també a totes aquelles persones que avui sigui el vostre aniversari, que compliu anys. Moltíssimes felicitats. I qui també fa anys avui és la gran veu, la gran Tina Turner, que en fa 80.
Tina Turner, que amb 80 anys ja fa temps que va decidir deixar-ho tot. S'ha fet, va renunciar a la nacionalitat americana, va optar per la nacionalitat suïssa, viu allà amb les seves filles, amb el seu home, una vida tranquil i sana.
Home, l'ha tingut molt mogudeta durant molts anys. Als 80 pot permetre's una vida tranquil·la, gaudint de la família, i per sort nosaltres sempre tindrem de record a aquests grans temes com el que ens acabes de posar. Ai, de veritat, és que m'encanta.
La Tina Turner, que després de separar-se amb una relació de maltractaments amb el seu home, Ike Turner, que aquí li va agafar el cognom, després, durant un temps, que quasi que està desaparescuda, després va tornar amb molta i molta força com a cantant solista, i déu-n'hi-do els èxits que ha tingut fins que va decidir retirar-se. I, bueno, i era tot un espectacle, encara es conserven vídeos de YouTube d'actuacions seves, d'aquests directes que feia, d'aquests concerts, i és impressionant. Impressionant la força que tenia.
La veritat és que els pitjors moments de la vida el que ens ensenyen és aprendre, no?, i haver de sortir del pou, i d'això també en surten grans resultats. Com, mira, com els que tenien a Médico de Família, no?
Sí.
Perquè qui també fa anys avui és la Lídia Bosch, que en fa 56.
Exacte. aquesta actriu catalana, doncs, que també l'hem vist ara últimament en diverses sèries, i que va començar, per la meva família, aquesta va començar abans a l'1-2-3. Va substituir a la Sílvia Marsó.
La xica 1-2-3.
I va ser una xica 1-2-3. La xica 1-2-3 era un, quasi un trampolí de llançament d'aquelles noies que anaven allà amb aquelles ulleres rodones.
Anava a dir, portava unes ulleres com les meves, però més grans, no?
I des d'allà, d'allà varen sortir doncs, moltes i moltes que després s'han dedicat a com Victoria Abril, com Sílvia Marsó i d'altres que després s'han dedicat a la interpretació. Però bé, la seva plataforma, inclús fins a la Nina, cantant la Nina, també va passar per com a safata de l'1-2-3.
Molt bé, doncs només ens queda una persona per felicitar i és la Paula Vázquez, que en fa 45.
També catalana, també presentadora.
Presentadora. Sí, quins programes ha fet la Paula Vázquez?
La Paula Vázquez, aquests realities que es fan,
Els
Supervivientes i tot això, havia presentat, havia presentat alguns, a part d'altres, com va començar amb altres programes. Però sí, últimament estava més amb presentacions, sobretot d'això, d'aquests realities que fan, que cada vegada, com acaba un, ja en comença un altre.
És gallega, la Paula Vázquez.
Sí, gallega, però penso que havia estat, no sé si... Ell havia estat una temporada vivint aquí, perquè inclús una vegada li feien una entrevista i ella contestava en català, perquè no sé quant de temps havia estat aquí, a Barcelona, vull dir, de petit així, em penso que havia estat... No sé si la seva biografia ho posa, o és que jo ara se m'ha cruçat amb alguna altra persona.
Si és imatges que tens, segurament són reals. Tenim aquesta presentadora doncs, que ha passat, com bé deies, per molts i molts programes i és la darrera persona que felicitem avui en aquest apartat d'aniversaris.
Molt bé, doncs felicitats tots aquests personatges públics. Ara anem en aquell moment que ens agrada saber curiositats. La curiositat d'avui és sobre la pluja àcida.
Ai, ai, ai. Sobre la pluja àcida. Ai, això crema, no?
Fa mal, fa molt de mal.
Sabies que...
Entre els molts efectes perjudicials de les emissions de gasos contaminants, la pluja àcida és un dels més preocupants. Al barrejar-se amb l'aigua dels rius, llacs i mars, pot afectar a la vida de les espècies que hi viuen. D'altra banda, també pot deteriorar superfícies, produint canvis radicals en la seva aparença. Un clar exemple és el de l'Estàtua de la Llibertat de Nova York. Quan l'estat francès li va regalar als Estats Units per commemorar l'aniversari de la seva declaració d'independència, cap de les dues nacions imaginava que aquella figura de color marró vermellós acabaria tornant-se al blau verdós que avui llueix.
Doncs ja ho veus, coses sobre la pluja àcida.
Curiositats curioses,
curioses. Molt bé, ens anem ara a altres curiositats curioses. I les altres curiositats curioses ens porten a parlar de què passava ara fa un any i què passava ara fa cinc. Anem a recordar què es parlava als informatius d'aquesta casa. Cristina, ara fa un parlava.
Doncs aquest era el titular. Fa pràcticament un any que la Coral Groga de l'Escala demana la llibertat dels presos polítics amb un concert setmanal. Compta amb la participació d'una cinquantena de persones i estan disposats a mantenir la protesta tant temps com faci falta.
I així en parlava l'informatiu. Escoltem un fragment.
Pràcticament fa un any que la Coral Groga de l'Escala es reuneix un cop per setmana per cantar i demanar la llibertat dels presos polítics catalans. La idea va sorgir el mes de gener del músic Ramon Manent.
I hi havia tots els presos, ja els presos polítics a la presó, i vaig decidir que els Reis m'havien portat aquest encàrrec de comprometre'm a sortir al carrer a tocar el cant dels ocells fins que sortissin lliures. M'enrabiava molt i vaig pensar que alguna cosa havia de fer a nivell personal i vaig decidir fer això. A partir d'aquí la gent va anar venint i llavors em van demanar que tragués la guitarra i cantéssim cançons i s'ha anat complicant, vull dir, s'ha anat augmentant l'activitat. Amb la música i amb la cançó s'agafa molt de coratge, s'agafa complicitat. Un sent que forma part d'un país amb cultura, amb sensibilitat i amb un amor per la llibertat. I això la cançó ho dona molt millor que molts mítings o que molts manifestos, de vegades.
Doncs aquesta era la notícia d'ara fa un any, aquesta Coral Groga, que bueno, no sé si en tanta no sé si és tan habitual que surtin, però sí que encara...
Jo els he vist, alguna vegada a la plaça de l'Ajuntament, no?
Sí, a la plaça de l'Ajuntament. Ara, últimament, crec que van fer també un acte a la Riba, però encara és una coral activa. Molt bé, anem ara, què passava ara fa 5 anys, i la notícia deia que una conferència sobre el canvi climàtic per als alumnes de tercer d'ESO, una activitat celebrada aquest matí a l'Institut amb motiu de la Setmana de la Ciència. I l'informatiu en parlava així ara fa 5 anys.
L'Institut del Pedró de l'Escala ha celebrat la Setmana de la Ciència amb una conferència sobre el canvi climàtic adreçada a tots els grups de tercer d'ESO. Ha anat a càrrec de la biòloga i màster en gestió del medi ambient, Alicia Herrera. Ha explicat les deduccions a les que s'arriba aplicant el mètode científic, és a dir, analitzant l'evolució de dades properes, com pot ser la temperatura ambient, o més a nivell global, com les explosions solars. Alicia Herrera.
Ens basem en evidències de tot el món, com s'estan descongelant els glacials d'Europa, però també com s'estan descongelant els casquets polars, que això és una dada bastant fàcil d'anar registrant. I ara l'única que hi ha una anomalia, que és a l'hemisferi sud, el gel està creixent en comptes d'estar retrocedint. I a l'hemisferi nord, sembla que aquest any hi ha més gel que altres anys, però bueno, les evidències sobre un canvi de clima han de ser en el temps molt llargues i per tant ja veurem a veure què passa.
Aquesta era la notícia ara fa 5 anys, aquesta conferència sobre el canvi climàtic que feien a l'Institut els alumnes de tercer d'ESO, la Setmana de la Ciència, una activitat que s'anava fent i crec que encara continuen fent any rere any. Bé, per continuar, el refrany, la frase o la dita popular que ens diu...
Les males notícies corren més que el vent.
Ja ho diuen, que si no vols que se sàpiga, no ho facis. Altrament segur que s'acabarà sabent en un degoteig constant de persona a persona en una proporció excepcional i incontrolable.
Que som marujes per naturalesa, és el que ens ve a dir aquesta dita d'avui, no, Joan?
Així mai més ben dit, eh? Les males notícies aquelles que... A vegades passa alguna cosa i diu una cosa, no ho diguis a ningú, però pam, 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 pam.
I clar, tu dius a la persona de confiança pensant que no ho dirà, i la persona de confiança té la seva persona de confiança que li diu, i sí, això ja comença una cadena inacabable de...
El no ho diguis a ningú és una cosa molt perillosa.
Exacte, de transferència d'informació, eh? Sí, que no hi ha qui l'aturi. I més en un poble.
Sí.
En un poble passa més encara això.
Allò que diu, no ho digues a ningú, però m'han dit que tal, això que no
sàpiga. En sèrio?
Però què me dius?
Ai, sí. No, tranquil·la, no diré a ningú.
Persona...
Carme, saps què m'ha dit la Maria?
I també, no. Molt bé, i arribem ja a la cançó del dia, i continuant amb els Premis Enderroc, anem a conèixer quina va ser la més votada entre el jurat...
Popular. Cançó pop.
Pop, de l'apartat de pop, que se va ser aquest senyor que es diu Víctor.
Víctor. I la cançó?
Mai més.
Mai més, de Víctor.
I saps d'on te va sortir?
D'on?
D'Operación Triunfo.
No fotis!
Operación Triunfo, la quarta edició.
Jo aquí ja m'havia perdut.
Ell va quedar quart. No, tercer. Primer va guanyar en Sergio, després la Soraya.
I la Soraya és la rossa?
Sí.
Ah, mira, aquesta encara la tinc mig clitxada.
Sí. I en Sergio era un noi de Canàries, així és un noi molt, molt finet, molt primet, que sí que tenia molt bona veu, que va ser el guanyador. I en Víctor, doncs mira, va ser el tercer classificat. I després es va dedicar més a la música en català, a l'apartat de pop-rock, i... Li arribava aquest reconeixement l'any 2007 com a cançó més votada pel jurat popular en aquest apartat. Bé, mentre anem escoltant aquestes notes, Cristina, explica'ns què tindrem avui en el Far.
És dimarts, els dimarts ja sabeu que el Far de 4 a 6 és aquest programa mariner, i jo el segon dia de la setmana ens agrada centrar-nos en les dones de mar, que és l'entrevista gran del programa d'avui, que serà amb la Cristina Linares, que és una biòloga marina que porta anys lluitant per la conservació del nostre Mediterrani. També, si voleu saber, volteu així per llançar o a prop i dieu, va, vull anar a comprar peix fresc, doncs sabreu a quin peix ha anat a la llotja aquesta tarda a la confraria de Llançà. Per tant, això i moltes coses més és el que ens espera de 4 a 6 al Far aquesta tarda.
Doncs ja ho saben, el programa El Far, el programa més mariner de Catalunya, que des de la ràdio L'Escala el poden escoltar i poden saber doncs, tot això que ens ha explicat, seguir tot això que ens ha explicat la Cristina. Cristina, doncs moltes gràcies, que vagi bé la tarda i fins demà.
Un petonàs, oients, adeu.
El més calent a l'Aigüera.
Mai més ens l'ha interpretat Víctor, com els explicava, aquest noi que va sortir d'Operación Triunfo, de la quarta edició, va quedar tercer classificat i després la seva carrera va anar cap a uns altres llocs i cantant en català, traient un treball discogràfic i amb aquesta cançó el jurat popular, vol dir les votacions populars, els varen decidir que fos la cançó, la millor cançó de pop rock de l'any 2007. 11:47 minuts, ens anem a parlar d'economia, la proposta que ens fa la Montse Hidalgo cada dimarts. Avui amb una entrevista a Sergi Balcells, director general de Welcome to the Jungle. Aquesta plataforma de continguts ajuda les empreses que siguin grans a ajuda a les empreses, bé siguin grans corporacions com startups, a posicionar-se en el mercat de treball amb la difusió de la seva filosofia laboral per atraure el talent i per activar-se i per ser atractives per incorporar el personal. Bé, mal llegit és això, ara ben explicat és el que farà la Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
Trobar feina o canviar de feina ocupa moltes hores de particulars i empreses. Avui volem fer 5 cèntims sobre una eina diferent per trobar solucions imaginatives a un procés complex, com és el d'establir noves relacions laborals. Sergi Balcells és el director general de Welcome to the Jungle. Benvingut, què tal?
Hola, Montse, encantat, un plaer.
Més enllà del títol d'una cançó mítica dels Guns N' Roses, què és Welcome to the Jungle?
Welcome to the Jungle ens definim com el primer mitjà de comunicació sobre empleo a Europa.
Què vol dir això? Doncs que com a mitjà de comunicació el que nosaltres fem és crear continguts. Continguts per qui? Per les dues potes del sector d'empleo, de la plataforma d'empleo. Vol dir pels candidats i per les empreses. Aleshores, pels candidats el que fem és ajudar-los a visualitzar, a projectar-se en les empreses, creant continguts que mostren com són les empreses per dintre. I les empreses les ajudem a mostrar els seus valors, la seva cultura. Perquè hem detectat que avui dia la gent, els candidats, volen saber com són les empreses per dintre abans d'aplicar. Cada cop més, i la generació millennial especialment, té una necessitat d'informació sobre com seran els seus futurs companys de feina. Perquè al final, el que la teva vida professional sigui miserable o meravellosa no depèn tant del títol, de si ets director financer, community manager o el que sigui, sinó amb qui estàs, amb qui tens al teu costat. I nosaltres, a Welcome to the Jungle, ajudem a mostrar això, com són les empreses per dintre. I per fer-ho creem continguts d'aquest estil, de mostrar com són les empreses per dintre, anar a gravar les empreses, fer videoentrevistes als futurs companys, etc. I també continguts més de caire inspiracional, on tenim articles des de com redactar un currículum, com fer que el teu currículum brilli a LinkedIn, o temes més inspiracionals o de tendència, com pot ser si en el futur ens pagaran amb blockchain o amb cryptocurrency, criptomonedes. O sigui, creem molt de contingut sempre relacionat amb el tema de la feina, de la búsqueda de feina o del sector laboral.
On va néixer aquesta idea de posar continguts en una plataforma que busca relacions laborals?
Això neix a França l'any 2015. Els dos fundadors, que són dos nois de 32 i 34 anys, van detectar que realment el mercat laboral era com una jungla. D'aquí el nom que ve d'elles, del Welcome to the Jungle, d'on sortia. I efectivament trobaven que els nous candidats, aquesta nova generació de talent, diguem-li millennials, generació Z, bueno, gent entre 20 i 35 anys, quan s'incorporen, sabem que aquesta generació té una sèrie de característiques i de comportaments diferents a generacions precedents. Per exemple, des de que molts d'ells doncs, potser no tenen ni carnet de conduir perquè consideren que potser no és tan rellevant avui dia o que el cotxe autònom vindrà demà passat, la paraula hipoteca per molts d'ells és una cosa llunyana i estan més en un hàbit de consum de pay per use, de pago por uso, uns altres tipus de comportament, i a l'hora d'enfrontar la cerca de feina també tenen un comportament diferent perquè busquen unir-se a empreses que comparteixin els seus valors, la seva cultura, les seves expectatives. I si no troben una feina així, marxen. I a diferència de la generació anterior, la meva, no? Del 77, que si estava tenint un jefe tòxic i no estava content, bueno, començava a buscar i quan finalment feia moltes entrevistes i trobava un altre lloc de feina, doncs marxava. Però aquests nois no. I noies, el que fan és si troben una cosa que no els agrada, marxen immediatament. I potser no tenen altra cosa agafada. I nosaltres el que els ajudem és a visualitzar i a projectar-se en les empreses abans d'aplicar amb elles. Estalviant-nos aquest no matching, aquesta no cohesió perfecta entre el que ells esperaven i les empreses. I les empreses, també diem que és una jungla al mercat per ells perquè venen amb una mentalitat més antiga, potser, més no sé si la paraula és conservadora.
Tradicional,
exactament. Els que ells potser esperen que l'empleado venga desayunado y motivado, no? Com es deia abans. I clar, entre aquesta nova generació, que el que espera és trobar una alineació en valors i en cultura i unes expectatives a les empreses, i unes empreses que estan buscant un treballador que ja vingui alineado, motivado i fiel por sí, pues hi havia aquesta jungla que nosaltres és la que ajudem a navegar per aquesta jungla mitjançant la creació d'aquests continguts que ajuden als candidats principalment a veure com són les empreses per dintre i a les empreses a mostrar quina és la seva realitat. I això sorgeix a França a l'any 2015.
I han passat només 4 anys.
Efectivament.
Porten llavors poc temps implementats.
Sí.
Però ja tenen un munt d'empreses que han confiat en aquesta nova iniciativa que ha sorgit d'una necessitat que, per lo que explica, ja està.
Efectivament, la realitat existeix. Jo diria que això, el que fem nosaltres, la terminologia anglesa és employer branding, en castellà pur i dur és marca, o català és marca empleadora, no? Que en el fons és com una empresa mostra les coses positives que té dintre seu, sigui pues, que paga els cafès als empleats, o que té un gimnàs, o que dona la tarda lliure de divendres, és explicar tots aquests beneficis que té treballar una empresa, perquè avui dia com hi ha una cerca de talent, el talent és escàs i l'has de traure, així sorgeix. En el fons, això ja ve dels Estats Units, ja dels anys 90, els Googles i de més ja posaven toboganes a les seves oficines, no?, per atraure el talent. Nosaltres, això, aquestes coses solen arribar més tard a Europa i finalment, afortunadament, han arribat a Espanya on tenim una mancança, no?, de mostrar que les empreses ja estan fent coses bones però els hi costava visibilitzar-les, val? Visibilitzar totes aquestes coses bones que fan les empreses. Nosaltres tenim ja més de 2.000 empreses a bord, com bé deies, val? Que van des dels grups o corporacions més grans, com i com Inditex, Louis Vuitton, Seat, bueno, Carrefour, empreses enormes, grandíssimes, BNP Paribas, PricewaterhouseCoopers, bueno, les grans empreses que podem imaginar, fins a les startups o empreses més petites com Wallapop, Housefy, Buddy. Anem des de lo més gran a lo més petit. I diràs, quina diferència de sectors? Louis Vuitton és una empresa l'any 1854 i Wallapop és una empresa l'any 2013. Què tenen en comú totes aquestes empreses? No? Pues s'han adonat que si volen créixer, i totes aquestes empreses, bueno, de fet totes les empreses del món, jo crec que tenen l'objectiu de créixer, s'han adonat que si volen créixer i assolir aquests objectius ambiciosos de creixement, el primer que necessita tota empresa per aconseguir això és tenir el talent adequat a bord. Sense el talent, la resta no succeeix. Ja podem apretar l'Excel i dir l'any que viene facturarem un 20% més. Si no tenim el talent a bord, després serà molt difícil que la resta succeeixi. I per això empreses de tan diferents sectors i tamanys, totes estan unint a Welcome to the Jungle i ens alegra molt perquè veiem que han entès aquest missatge.
No és la primera vegada que en aquest espai escoltem experts que ens apunten això, la importància que té captar talent, retenir el talent i portar-lo a les empreses, però segurament la gent que ara mateix ens escolta quan diu que les empreses han de vendre les seves bondats per captar treballadors deuen estar amb els pèls de punta dient, escolta'm, però això no era al revés? Que quan tu anaves al mercat de treball et posaves les millors gales perquè les empreses veiessin que tu eres una bona inversió?
Bé, això era com era abans i jo crec que no s'ha de perdre. Evidentment, tothom s'ha de posar les millors gales, no? quan va a una entrevista de feina o buscar feina. Però jo crec que, afortunadament, s'ha equilibrat la balança i quan abans, com bé deies, era només el treballador el que havia de posar-se les millors gales, ara també és l'empresa qui ha de seduir el treballador perquè, afortunadament, doncs vivim un moment en què sí que és cert que hi ha atur, és cert, però hi ha altres, particularment hi ha algunes altres professions o altres sectors on feines qualificades, per exemple, on realment no hi ha hi ha més necessitat de talent que oferta d'aquest talent. Si pensem, per exemple, en posicions digitals o tecnològiques, avui dia totes les empreses estan lluitant per tenir desenvolupadors, informàtics, etc. a bord. Aleshores, o fas algo per atraure'ls, i torno de nou a l'exemple de Google, i a més jo crec que és una cosa sana, o sigui, independentment de que calgui o no calgui, hi hagi més oferta o menys oferta, jo crec que és molt sa que realment la relació s'equilibri una miqueta entre treballador i empresa i els dos mostrin, ja no només la millor gala, perquè jo crec que és mostrar com ets en realitat, que és el que ajudem a Welcome. No només a mostrar les millors bondats, sinó dir, escolta, doncs aquesta empresa tenim aquesta cultura, la que sigui. Totes les empreses tenen una cultura, totes. I nosaltres no estem ni per jutjar-les ni per dir si hi ha bones o dolentes, perquè les cultures no són bones o dolentes, són les que són, i el que és important és explicar-les perquè quan algú es vulgui unir a aquesta empresa sàpiga si en aquesta empresa és de treballar moltes hores i sous molt alts o és més de conciliació i teletreball i més autonomia i a lo millor sous més baixos però més conciliació. No hi ha bo o dolent en aquests dos exemples, però és important saber-ho abans, perquè si no, si t'estàs unint a una empresa que després veus que t'escanyen més i tu no ho sabies, pues millor saber-ho d'avançada, no?
Acabem de conèixer, per exemple, que la bretxa salarial amb les mitjanes dels salaris en Europa s'ha incrementat. Està a un 20% de mitjana. Això ho arreglarem amb aquesta nova cultura empresarial?
No sé si ho arreglarem amb tota sinceritat. El que sí que crec és que cada cop el salari, sent rellevant, detectem nosaltres que és un paràmetre que, evidentment, la gent vol tenir un salari de mercat digne, just. Però precisament les generacions més joves estan valorant també altres coses. Jo sempre dic que la retribució és com un segment, una línia, si ens la imaginem, i si un només paga salari, si tot el que ofereix una empresa és salari, pagamos 25.000 euros per aquesta posició, la que sigui, i no ofereixes res més, aquesta persona, si li ofereixen 25.001 euros, se n'anirà a una altra feina, perquè no li estan afegint res més que salari. Quan afegim tota aquesta cultura de l'employer branding, de la marca empleadora, que donem altres beneficis, que li paguem al gimnàs, que hi ha una guarderia a l'empresa, que li permetem teletreballar dos dies per setmana, que li deixem els divendres lliures, etc. Una sèrie de factors ajuden molt precisament a no necessitar tant aquest tema salarial, sinó que la gent se senti a gust a l'empresa. Llavors, jo pretendre reduir la bretxa salarial crec que és algo difícil, perquè m'imagino que també la facturació o la productivitat a lo millor d'altres països doncs és diferent, però el que nosaltres ajudem és a les empreses a poder cultivar altres aspectes que precisament pel nou talent són molt importants, perquè avui dia tu algú li dius, algun ja no jove, sinó qualsevol de nosaltres, probablement ens diuen de treballar menys hores o poder tenir accés a uns beneficis i estaríem disposats. El món va cap a la conciliació, cap a projectes més atractius. El que la gent està buscant, jo crec que no és guanyar l'últim euro, sinó disfrutar la feina. Jo crec que això és el més important.
Les relacions laborals a la jungla. Welcome to the jungle. Sergi Vallcells, director general. Moltíssimes gràcies.
Gràcies,
molta
Montse.
Sort.
Un plaer.
Cinc cèntims.
El més calent a l'aigüera.
I amb aquesta entrevista que ens portava la Montse Hidalgo avui en l'apartat de 5 cèntims a Sergi Balcells, director general de Welcome to the Jungle, acabem el que és aquesta primera hora del més calent a l'aigüera i ja de seguida comencem la segona.
Ràdio L'Escala.